Bon dia, comença el Penedès en xarxa d'aquest divendres 5 de juliol de 2024. Estrenem aquest primer divendres del mes de juliol, de vacances, d'estiu, de ple, amb la temperatura que toca i que tots aquells que fan festa desitgen. Com cada matí, us acompanyarem des d'ara i fins a les 12, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central i us saludem Toni Olivella i Marc Pujol i Sílvia Delgado. Un divendres que serà intens i amb tota mena de propostes atractives, esperem. Mireu d'aquí uns instants la previsió meteorològica per al cap de setmana amb el Marc Paredes. I tot seguit, als esports, parlem amb la gimnasta olardolenca Erika Tamayo, que juntament amb dues companyes més del Baix Penedès han estat convocades per participar al Campionat del Món d'Aeròbic, que es disputa al setembre a Pèssaro. A 9:45, primera de les tres cites diàries, amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. Aquesta és la penúltima setmana de la temporada, així que anem acomiadant seccions i espais. A 9:45 farem l'última roda d'alcaldes amb Raül Casado, el batlle de Sant Cugat Sesgarrigues, amb el qual farem balanç d'aquest primer any de mandat i també li demanarem per la seva experiència política. Us dèiem a l'encetar que arribem aquest primer divendres de juliol, un mes que és sinònim d'estiu, de canícula, de vacances. Doncs a les 10:06, a l'entrevista amb la regidora de Turisme, Educació i Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, parlarem de l'oci estiu, d'aquest programa d'activitats familiars, sobretot, però també juvenils, que omple les tardes de juliol a la capital de l'Alt Penedès, també de la designació de Vilafranca com a ciutat del bàsquet 2025 i de la campanya d'estiu que encetem. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius. Darrere d'aquest segon flaix informatiu tenim l'agenda al detall, amb dues propostes. El cicle de cinema de terror a l'aire lliure que fan al Parc de la Sínia a Calafell i que ens explicarà la regidora Júlia Fernández, i els vins insubmisos. Avui, dissabte i diumenge, el Casal Popular de Vilafranca, la Garalda, celebra la segona edició d'aquesta fira complementària al Vijàs. En parlarem amb l'Arnau Sánchez. A les 11 i pocs minuts, amb el Freddy Contreras, parlarem del cinema, notícies cinematogràfiques i estrenes que arriben a la cartellera, com Gru 4. A 11:45, de nou, destinem 5 minuts a actualitzar-nos, a escoltar què passa als nostres municipis, al flaix informatiu. I acabarem entrevistant Pol Baldomà, que ens parlarà d'Arrels, la nova proposta de l'acampada jove que tindrà lloc els propers 19 i 20 de juliol a Sant Sadurní. Així serà aquest divendres 5 de juliol al Penedès en xarxa.
El temps.
Sembla que arriben dies d'estiu. Aviam què hi diu el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest divendres i ho fem amb unes temperatures que avui han pujat, tant les mínimes i també ho faran les màximes. Per tant, es presenta un divendres càlid. Avui arribarem a aquests 28-29 graus, encara no els 30, però si més no, l'ambient doncs, serà calorós al migdia i tot això acompanyat d'un cel ben ras. Mantenim aquesta tendència anticiclònica que ens acompanya des de ja fa uns quants dies. Doncs avui tornarem a tenir aquest cel doncs, força clar, marcat per el domini majoritari del sol, a l'espera doncs, d'un cap de setmana una miqueta més variable, i és que tindrem algunes nuvolades, sobretot a partir de demà a la tarda, que al Penedès no portaran precipitacions, però sí cap al nord de Catalunya, també cap a Ponent, doncs tindríem aquests ruixats que aquí sembla que no acabarien d'afectar, perquè doncs quedarien més concentrats cap al nord i també cap a l'est. Per tant, avui cap de setmana, avui comencem aquest cap de setmana també de Bijàs, doncs amb estabilitat absoluta i amb aquestes temperatures que avui pujaran, però demà en canvi doncs tendiran a baixar una miqueta, per situar-se doncs a ratlla, una miqueta per sota fins i tot del que tocaria, i de cara a inicis de la setmana vinent doncs aquests termòmetres sembla que voldran pujar de manera considerable per tornar-se a normalitzar, això sí, de cara a mitjans de la setmana vinent, i tot això sense precipitacions. Per tant, tanquem l'aixeta, de moment no veiem cap gran canvi de temps destacable, més enllà de les precipitacions de demà que no acabarien d'arribar, i aquestes temperatures, que serà una mica com un dragon can, perquè aniran pujant, però també baixaran a mesura que avancin els dies. I això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
El Campionat d'Espanya d'aeròbic celebrat fa uns dies hi va participar una gimnasta olardolenca, l'Erika Tamayo, que juntament amb gimnastes de Calafell van aconseguir el primer lloc per equips i ella personalment la medalla d'or amb aerodens i amb trio, amb la cunitenca Lucía Luna i l'arbocenca Judith Cano, que han estat convocades per participar al Campionat del Món que es disputarà a finals de setembre a la localitat italiana de Pesaro. En parlem des de Canal 20 amb l'Armand Benito.
Doncs avui volem parlar amb una olardolenca de 18 anys que practica una especialitat dintre de la gimnàstica no olímpica, esperem que aviat pugui ser olímpica, que és l'aeròbic, i que al Campionat d'Espanya, juntament amb el seu equip, i ell individualment, i també amb algunes companyes, doncs s'han emportat forces medalles d'or. Ella és de Sant Miquel i es diu Erika Tamayo. Erika, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs així, parlem de que, primer de tot, parlem d'aquest Campionat d'Espanya, després ens explicaràs una mica en què consisteix aquestes proves que participes. T'has emportat dues medalles d'or, no?, amb trio i també amb grups d'eurodance, i has estat a les portes perquè, bé, per puntuació podies haver pujat al calaix individualment amb el campionat femení d'aeròbic. És així, no? Vull dir,
sí.
Començant per aquest, per l'individual, un punt pràcticament et va treure fins i tot la primera posició, però bé, haver puntuat una miqueta més, podries haver arribat al calaix, no?
Sí, la veritat és que la categoria individual és la més competitiva, tant amb nois com amb noies, i aquest últim campionat d'Espanya doncs, va ser molt gratificant perquè realment a les semifinals em vaig classificar en segona posició, després de les finals, per coses de la competició, doncs alguns pugen al rànquing, altres baixen, però igualment molt, molt contenta de tota la meva feina, i sí, hi ha poca diferència entre unes i les altres en quant a puntuació, però, bueno, això és la competició i realment, encara que hagi quedat cinquena, estic molt contenta del que vaig fer i també de les meves companyes perquè van obtenir també molt bones posicions.
Sí, perquè el Club Gimnàstic a Calafell, que és el club on estàs, realment és que deu tenir una base impressionant, no? Molt gimnasta i molta gimnasta, no? Perquè
sí.
Veiem que estan sempre posicionades als jocs de dalt. Ara ja parlem, després parlem del campió del món, però realment hi ha molta base ja, no? És un club important, no?
Sí, realment, bueno, hi ha més noies que nois, com a qualsevol gimnàsia, però sí, tenim molt bons gimnastes, tot i que no són molts perquè no és un esport gaire conegut i tal, doncs la gent que hi ha doncs és potent i cada vegada obtenim millors resultats fins al punt de que som el club campió d'Espanya per segona vegada consecutiva. Aleshores es nota la qualitat que tenim al nostre club i els bons gimnastes que tenim. Llavors...
Tant en individual com en trios era aeròbic, no?
Sí.
En què consisteix aquesta prova? Perquè m'imagino que tot compta, evidentment. Començant per la música, que sí. Segurament també compta. Em penso, si no vaig errat, és una prova que dura 90 segons, potser?
Sí, més o menys, sí.
I en què consisteix una mica, en diferència amb la gimnàstica rítmica habitual?
Doncs la gimnàstica aeròbica és un esport que el que fa és combinar elements aeròbics bàsics, que bé, els seus orígens són l'aeròbic que et pots imaginar dels anys 80, els passos bàsics venen d'allà, llavors també afegeixes la musicalitat, dificultats, elements que agafes d'altres gimnàsies com les acrobàcies de l'artística o elements de flexibilitat que pots trobar a la gimnàstica rítmica. Llavors, a mi m'agrada dir que és com un popurri de qualsevol gimnàsia que existeix. I es caracteritza sobretot, bueno, i es diferencia de les altres perquè és un tipus de gimnàsia molt dinàmic. Molts salts, molta potència aeròbica, i llavors això la podria diferenciar de les altres, més o menys.
De fet, és una especialitat que tampoc té molts anys, si no té uns 30 anys,
aproximadament. Sí, més o menys.
I l'altra, que va també quedar campiona juntament amb 7 companyes, que és l'Eurodance. Això que és més fort, potser?
No, bueno, no és tan difícil, però, bueno, és la part en què tu pots passar millor de la meva gimnàsia, perquè no tens elements de dificultat, que en altres categories, com a trio individual, podries tenir. Aleshores, es treu aquesta part de dificultat, però tens elements acrobàtics, tens elements... Bueno, pots combinar un segon estil, diguem-ne, tu fas la part gimnàsia, de gimnàsia aeròbica, i després pots afegir un segon estil. Nosaltres, per exemple, al nostre aerodance hem afegit el hip-hop o una mena de street dance o alguna cosa així, però hi ha gent que afegeix ball tradicional, hi ha gent que afegeix ball contemporani, llavors es caracteritza per això, per treure l'element de dificultat, però afegir una part més artística. I també... també es caracteritza per tenir un tema, una temàtica. Nosaltres, per exemple, anem de Toy Story, llavors cada un de nosaltres és un personatge de la pel·lícula. Llavors, és això.
Realment, clar, tots heu d'estar molt coordinats, són 8 persones, però suposo que el que més val o el que més puntua és la gimnàstica en si, no? més que altra cosa.
Sí. És fer bé els moviments aeròbics, perquè ara el nou codi, bueno, el codi vigent, doncs ara és molt important la part més aeròbica, l'essència, no?, de l'aeròbic. Llavors, ara s'avalua molt això, també la coordinació és fonamental. Tot i que som 8 persones i no tenim l'element de dificultat, s'afegeix la dificultat que és la coordinació de 8 persones diferents i d'anar tots alhora. Llavors, bueno, treus d'una banda, però s'afegeix una dificultat per una altra.
A part dels campionats d'Espanya que has participat, perquè a tu, quan vas començar, com has dit abans, tens 18 anys, quan vas començar, o vas començar amb la gimnàstica i després vas canviar, com va ser això, de petita ja?
Sí, de petita. Jo vaig començar amb el món de la gimnàsia als 6 anys, bueno, la gimnàsia aeròbica als 6 anys, o sigui, abans vaig fer, crec, un any de ball o alguna cosa així, a l'escola de Moja, que jo vaig començar aquí, a l'escola de Moja, i doncs sí, porto molts anys, des dels 6.
I participant en aquests campionats ja importants?
Sí, porto menys temps participant a campionats importants, potser des dels 12 anys. Els 12 anys va ser la meva competició internacional.
Perquè has participat en 3 Opens internacionals, a Portugal, a València i a Cunit, concretament, no? I amb un europeu.
Sí, fa 3 anys l'europeu. Sí.
Com va anar, per cert?
No gaire bé, la veritat, però bueno, són coses que passen.
Estem parlant d'Europa, no?
Sí, estem parlant d'Europa i
del primer.
I del primer, però...
Perquè ara ve el fort. Campionat del món al setembre, a finals de setembre, a Itàlia, a Pesaro, campionat del món. Convocada per la Federació Espanyola de Gimnàstica, amb altres noies. Ostres, quan et va arribar això, què vas pensar? Perquè, a més, clar, ostres... Un campionat del món. Podia ser el Japó, no?
Sí.
Que
és més xulo,
no? Però
és igual. No ens queixarem. La veritat és que molt sorpreses, perquè de primeres la selecció no comptava amb nosaltres per anar al campionat del món de primeres, tipus el gener, no ens tenien en compte, però hem fet una temporada molt bona. Aleshores, el seleccionador s'ha doncs, donat compte que ens pot portar perfectament i llavors, clar, teníem aquesta incertesa de anem o no anem, al final dirà que sí, dirà que no, i la setmana passada doncs, ens va arribar un document de la federació i posava que el nostre trio, bueno, el trio que faig amb la Judit i la Lucía, doncs que anàvem al Mundial junt amb altres companys de València i del nostre club també.
Ho has dit, amb la Judit i la Lucía, que són els que vau quedar campiones d'Espanya a Torrent fa 15 dies. Sí. La Judit i la Lucía, que són del Baix Penedès, eh? Em penso que una és de l'Arbós i l'altra de Cunit.
Sí.
O sigui, més o menys ja és totes penedesenques.
Sí.
Expectatives, ara haureu d'entrenar molt, no? A partir de quan començareu a entrenar fort per aquest
campionat? Ens espera un estiu...
A l'estiu ja, o sigui que a l'estiu no teniu vacances.
No, no, no. Com que, bueno, pensàvem que sí al principi, perquè pensàvem que no anàvem, però ens tocarà, ens és igual. No, no ens importa haver d'entrenar cada dia, perquè l'objectiu era el que l'hem aconseguit, aleshores estem molt contentes. Llavors, a partir de la setmana que ve, després del campionat d'Espanya, que va ser fa una setmana i alguna cosa, doncs ens han deixat un marge de vacances ara i l'1 de juliol comencem a tope perquè s'ha d'anar...
Entreneu a Calafell.
Sí, a Calafell.
Al mateix club. I ara explica'ns una mica què és cada dia o teniu algun dia de festa.
No, suposo que ens deixaran alguna setmana de festa entremig perquè, clar, la càrrega d'entrenaments no és insostenible sense descansar. Però, en teoria, són cada dia unes 2 hores o així per les tardes. I, bueno, però el nostre objectiu és anar el més preparades que puguem al Mundial per demostrar tot el que hem treballat durant, no només durant l'estiu, sinó abans, durant tota la temporada.
És un ball nou o un... Estreneu, en aquest cas... Ball o és el mateix que esteu fent al Campionat d'Espanya?
No, no, és el mateix perquè encara que tenim temps, són 2 mesos de preparació de cara al Mundial, però no ens dona temps a imaginar una altra coreografia, tal. Quan acabi el Mundial ja pensarem per la temporada que ve una nova temàtica, un nou mallot, una nova música.
I la Judit i la Lucía com ho veuen juntament amb tu? Un campionat del món, clar, és molt heavy, no?
Sí,
però amb ganes d'estar el més amunt possible.
Sí, estem molt contentes.
Clar, estem parlant d'un campionat del món sènior.
Sí.
No és plan, juvenil, és sènior. No. És el màxim.
Sí,
top.
Sí. Ho agafem amb moltes ganes. El que passa és que també fa una mica respecte perquè allà van els millors del món. Nosaltres som principiants. Bueno, principiants, vull dir.
Bueno, principiants,
clar, sí. Però competim amb gent campiona del món, trio és una categoria molt competitiva. Llavors, tenim una mica de respecte, però tenim tota la il·lusió del món per demostrar que som nosaltres i que ens mereixem estar on estem.
Teniu un campió del món allà, doble campió del món, no?
Sí,
si no recordo malament, va ser el 23 o el 24.
Sí.
Bueno, ara fa poc al Japó, a Yokohama, penso que es va proclamar també. Era una altra... No era el Mundial,
no,
però...
Però, bueno, és una competició molt important.
És una competició mundial.
Mm.
Us ajuda una mica o què,
el
Miquel? Perquè realment aquest noi ha de ser alguna cosa fora sèrie, no?
Sí, és... No sé, no sabria com descriure-ho. Però està molt bé entrenar amb un campió del món. Bueno, tenim un altre campió del món al nostre club, que es diu Eric, que fa 2 anys va ser campió del món a la categoria infantil, crec. I està molt bé entrenar amb gent així, perquè realment són molt disciplinats, saben veure coses que potser tu no has vist, et serveixen com de segon entrenador, perquè són persones molt perfeccionistes i tal, llavors t'ajuden molt. I el Miquel, a més, té una artística o una imaginació molt, bueno, increïble, i llavors moltes vegades ha estat ell que ens ha ajudat a perfeccionar les nostres coreografies o fins i tot a crear-les. Llavors ajuda molt i motiva un muntó.
Evidentment ell també anirà, no?
Sí.
Suposo el màxim favorit.
És la cara de nostre...
A cada campió del món. Sí. Juntament, no sé si m'ho has comentat abans, però hi estareu vosaltres com a trio, ell com a individual i més gent del Calafell,
sí,
no?
Sí, més gent del Calafell, el Miquel en individual, la Sònia Vidal també en individual femení.
Que també és un...
Que també va quedar segona al Campionat d'Espanya, una crac. També el Miquel, la Sònia i el Ferran González en trio, o sigui, els dos trios que porta la selecció són el meu, amb la Judit i la Lucía, i després un altre de Calafell, com he dit, el Miquel, la Sònia i el Ferran. I del Calafell, també en categoria júnior, també van tres gimnastes nostres, que són el Raül, l'Eric i la Martina.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, sí.
És el que dèiem abans, que aquest club, doncs, és un club només que es dedica a la gimnàstica aeròbica o també té gimnàstica artística?
No, no, de gimnàsia només ens dediquem a l'aeròbica. Sí que tenim bueno, una activitat extraescolar dins del nostre club, que són les teles aèries, segurament.
Sí, sí, sí.
Llavors tenim com una extraescolar allà dins del mateix recinte, que també està lligada al Club Calafell, que són les teles.
Ho dèiem abans al principi, no és una disciplina olímpica, creus que podrà arribar a ser-ho? Perquè realment la gimnàstica aeròbica és una... He vist imatges i bé, és una... Jo crec que és força atraient perquè pugui ser algun dia olímpica. Penses que podria ser o què?
Jo espero que sí, però no arribaré... No crec que estigui jo per competir quan arribi. Jo crec que seré massa gran. Però realment no sé per què no és olímpica. Jo, la meva teoria és que ja hi ha masses gimnàsies dins, per part de la Federació Internacional de Gimnàsia.
L'artística, la rítmica i trampolí, que no sé què és.
Bueno, són trampolins i gent que va fent acrobàcies al trampolí, sí, sí.
Aquestes són les tres, i en canvi, doncs, aeròbica de moment...
Clar, llavors jo crec que són ja moltes gimnàsies dins de les Olimpiades, llavors, doncs, potser és aquest... Tenen un criteri, no volen afegir més, llavors, pues...
Però m'estàs dient, m'has dit, seràs molt gran. Estem parlant de, bé, se sabés si d'aquí 4 anys a la propera Olimpiada, doncs, la fiquen.
No ho
sé. L'edat d'una gimnàstica, sigui aeròbica o rítmica, hi ha una edat màxima?
A veure, normalment...
Sí, és veritat que totes són molt joves. Almenys els que guanyen sembla que totes són de 16, 17, 18, 19 anys.
Sí, sí. Jo posaria com a màxim, no ho sé, uns 20, 23, 24 anys. Sí que hi ha gent que és l'excepció. Hi ha un gimnasta mexicà que té 30, o 30, més de 30 potser, que encara segueix competint i està a l'altura del Miquel. Aleshores... Però són excepcions. Llavors jo posaria màxim els 25, a més el cos arriba un moment que no aguanta, també el no ser un esport que et pot donar de menjar, t'has de dedicar a la teva vida, a la teva feina de veritat, no?, entre cometes. Llavors, clar, arriba un moment que no pots compaginar-ho tot. Llavors, suposo que els 25 seria com l'edat màxima que... Bueno, la mitjana, potser.
Perquè ara em parlaves dels entrenaments de cara a aquest Mundial, però quan no teniu Mundials o quan l'entrenament és normal, sense competicions o millor, quan entrenes? Quantes cops entrenes a la setmana?
Bueno, jo depèn una mica de la persona i de la disponibilitat que tenen. Jo, com que he vist bastant lluny de Calafell, tipus, mons pares m'han de portar, doncs entreno 4 dies a la setmana.
De 7, 4...
No, sí, sí, però hi ha gent que, encara que visqui lluny, entrena més o entrena menys, també, depèn. Però jo entreno 4 dies a la setmana, 2 hores, menys els dissabtes, que entrenem 4 o així, de mitjana.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí.
Ja quasi és com un esport professional.
Sí.
Podem dir-ho, no?
Però...
Perquè compaginar això amb la uni, Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Deu ser complicat.
No, és saber-ho fer, la veritat, perquè jo aquest any ha estat el meu primer any de universitat i, bueno, costa una mica compaginar-ho, però al final es pot fer, jo crec.
Doncs, Erika, encantat que hagis estat aquí. Parlarem, evidentment, abans que te'n vagis cap a Pèssaro, aviam com esteu. Mirarem de parlar amb les tres, inclús, ja que totes són penedesenques, de mirar com, abans que marxeu, doncs com esteu, si esteu amb expectatives de que tot sortirà bé. I evidentment, doncs, desitgem que surti el millor possible.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, Erika, gràcies.
Adéu.
Dos quarts de deu. Penedès en xarxa. Les notícies.
Iniciem aquest flash informatiu matutí explicant-vos en primer lloc que aquest divendres a la tarda Vilafranca donarà tret d'inici a la 17a edició del Bijàs, un esdeveniment referent al Penedès en aquestes dates i que enguany comptarà amb canvis significatius, en especial pel que fa a la ubicació dels cellers participants. Fins diumenge, Vilafranca tornarà a ser l'epicentre de la fusió entre vins i caves del territori i el millor jazz internacional. Una nova edició que enguany viurà grans modificacions, com el canvi d'ubicació de la Fira de Vins a la Rambla de Sant Francesc. D'aquesta manera, recupera el lloc on es va celebrar la primera fira l'any 2007. En aquest cas, la mostra es farà sota una immensa carpa de 1.200 metres quadrats, on la vintena de cellers participants en el Bijàs podran exhibir els seus vins i caves. Una estructura que ha fet augmentar el pressupost previst per la fira, però que també ha permès poder ajuntar la mostra de vins i caves amb l'espai de food trucks i les diferents ofertes musicals a la Rambla. Els estands dels cellers participants aniran acompanyats de diferents elements decoratius i espais amb taules i zones chill-out per gaudir dels vins i caves de manera més tranquil·la i reposada. En aquest sentit, des de l'organització del Bijàs preveuen una millora en la comoditat pels visitants i els cellers. D'altra banda, el casal Societat La Principal explicar-vos que tornarà a ser el lloc de tast del festival, i és que durant tot el cap de setmana realitzaran sessions de tast i maridatges amb vins i caves del Penedès en combinació amb formatges embotits i truites. A més, d'aquest any també hi haurà maridatges especials amb productes tan peculiars com cheesecakes o sushi. I d'altra banda, també explicar-vos que el jaciment paleontològic dels Casots farà jornada de portes obertes per presentar les darreres troballes. Aquest jaciment, que data del Miocè, de fa 16 milions d'anys, és un dels més importants d'Europa d'aquesta edat, on s'hi han recuperat milers de fòssils de cocodrils, rinocerons, mastodons i mamífers carnívors, entre d'altres. Del 7 al 21 de juliol d'enguany, un equip de paleontòlegs i paleontòlogues de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont estarà excavant el jaciment paleontològic dels Casots. Coincidint amb la campanya d'excavacions, es permetran les principals troballes del grup de mamífers carnívors fetes durant les darreres campanyes. Aquestes inclouen un esquelet parcial d'un felí molt primitiu, únic al món, excavat durant la campanya 2023, i excrements fossilitzats de grans mamífers carnívors. Aquestes excavacions aniran acompanyades d'accions de difusió promogudes per l'Ajuntament de Subirats, com una jornada de portes obertes amb visites guiades de caràcter gratuït programada pel 13 de juliol, o el Paleo Vermut del 14, entre d'altres. Els pressupostos participatius per l'any 2025 de l'Ajuntament de Calafell ja han rebut 64 propostes de la ciutadania. 55 d'aquestes es refereixen a l'espai públic en les seves diverses facetes i les 9 restants són propostes de caire social. Una de les novetats d'enguany és que les idees presentades han de poder materialitzar-se dins del mateix any. Això implica un import econòmic inferior que pugui materialitzar-se mitjançant un contracte menor. D'acord amb aquest model, tiraran endavant fins a 5 propostes que impliquin obres amb un import màxim individual de 45.000 euros més IVA i 3 propostes d'interès general sense obres amb una despesa màxima de 18.000 euros cadascuna. A partir d'ara, els serveis tècnics municipals estudiaran la viabilitat tècnica i econòmica de les idees presentades. Al setembre es validaran les finalistes i començarà la votació popular. I acabem aquest flaix informatiu explicant-vos que aquest diumenge 37 cellers participaran a la tercera trobada de productors ancestrals de Catalunya. El Castell d'Olèrdola serà escenari, com comentàvem, de la tercera trobada de productors d'ancestrals catalans que es celebrarà diumenge de 5 de la tarda a 2:15 de la nit. La trobada vol ser una mostra que connecti cellers i productors de vins i caves ancestrals amb professionals del sector i amants del vi. L'olerdolenc Ferran Molet, de Molet Viticultor, és un dels organitzadors de la trobada, explica que es va triar el conjunt monumental d'Olèrdola com a emplaçament perquè buscaven un lloc emblemàtic. L'objectiu de la trobada és que el públic conegui aquesta varietat de vins i caves fets amb mètodes d'elaboració que remunten als 500 anys d'història i es comptarà amb 37 cellers enguany, amb música en directe i una oferta gastronòmica elaborada amb producte de proximitat.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts i mig de 9:45. Fem avui l'última roda d'alcaldes de la temporada, anant fins a Canal 20 amb la Fanny Vivar, amb qui et trobes acompanyada.
Com bé comenta Sílvia, avui acabem aquesta roda política de la temporada del Penedès en Xarxa amb el Raül Casado, alcalde de Sant Cugat Sesgarrigues. Bon dia, Raül.
Hola, Fanny, bon dia, què tal?
Abans de començar a centrar-nos, a mi sempre m'agrada anar tirar la vista una mica enrere i parlar una mica dels teus inicis, perquè ara t'estrenes com a alcalde, però no en la política.
Correcte, correcte. Sí, sí. Jo vaig entrar de regidor el 2013, va ser a meitat de mandat, un company, el Ramon, que portava alguna regidoria, sobretot de la cultura i festes, doncs va haver de fer un pas al costat per tema laboral, i aleshores doncs, jo era el del següent de la llista, i en el seu moment l'alcaldessa, la Montse Albet, doncs, em va proposar per poder entrar, jo estava estudiant la carrera de dret en aquell moment, i bé, m'ho podia compaginar i tal, i al final era una inquietud política que tenia també, i doncs vaig decidir fer el pas, així que sí, ja portem 11 anyets, com aquí diu, dins de la política.
Ets un alcalde jove, però escoltant que ja portes 11 anys, vas començar de ben jove.
Sí, 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 la veritat és que sí, jo mateix tinc 34 anys i vaig començar de jove, la veritat, sí, sí, era... Bé, va sorgir l'oportunitat d'entrar primer a formar part del grup de progrés municipal allà a Sant Cugat, d'aprendre els dos primers anys i doncs ràpid vaig poder fer el salt i la veritat és que... Sempre dic, més enllà de la visió que a vegades té la gent de la política, per mi és un aprenentatge diari i la veritat és que estic molt content de la feina que faig pel municipi.
I sempre vas tenir clar que et volies dedicar a això o va ser una sorpresa?
No, va ser una mica sorpresa. Sí que és veritat que el meu vincle a nivell de municipi sempre ha estat força estret, des de ben petit, a nivell d'entitats i de teixit social, diguem-ne, però va venir un company... que ja portava, diguem-ne, temps en la política, em va dir, hòstia, Raül, com ho veuria? Per donar el teu punt de vista, també des de la joventut, que a vegades, doncs, poder ara no tant, però abans a vegades costava, no?
N'hi havia tant, no? Exacte. Aquest perfil jove costava més de trobar.
Correcte. I bé, em van convèncer una mica també la gent que hi havia allà dins, tenia bastantes sinergies amb ells, els coneixia molts d'ells i elles, i llavors, per tant, doncs, vaig decidir fer el pas i posar-m'hi.
I després de ser tinent d'alcalde, com has comentat, el 2013-2019, i després regidor del 19 fins ara el 23,
correcte.
Ara vas encapçalar la llista de progrés municipal.
Correcte. Ja el 2019 la vaig encapçalar, però bé, malauradament hi va haver... En aquell moment érem tres partits, a l'hora de les eleccions vam quedar empatat a vots, això va ser força sonat aquí a la comarca, no només per nosaltres, també a Santa Fe va passar, i bé, al final es va fer el sorteig i la moneda es va cantar a l'altra banda i ens vam quedar a l'oposició, no passa res. És una altra manera també de veure la política i de treballar també pel municipi.
També dona bagatge, no?
Sí, correcte. Sí, sí, al final, evidentment, quan estàs a govern, l'acció política és molt més intensa i pots fer moltes més coses, però bé, és una altra manera i un altre punt de vista que penso que també és important de ser-hi. I llavors ara el 2023 doncs, hem decidit, junt amb el grup que em va donar la confiança, de tornar a presentar-me com a cap de llista. I en aquest cas també vam quedar empatats a ver regidor amb l'altre grup de l'oposició, d'un dels dos, però en aquest cas vam treure més vots i per tant doncs, estem governant en minoria.
I va tornar a Progrés Municipal. Què és Sant Cugat Progrés Municipal? Com ho definiries?
Sí, Sant Cugat Progrés Municipal, al final, és un grup polític de municipi, jo sempre ho dic. Evidentment, estem dins sota el paraigües quan ens presentem a les eleccions del Partit dels i les Socialistes de Catalunya, però és un partit, un grup polític que té molta varietat de perfils dins del propi grup. Hi ha gent de dretes, d'esquerres, de centre, llavors és un perfil de, diguem-ne, un grup polític que ha volgut buscar una mica la realitat del que és Sant Cugat, el municipi, i al final una mica la societat, no? Gent de diferents idees que al final el que fa és sumar, en aquest cas, per Sant Cugat.
I quins són els vostres objectius principals?
Bueno, al final... Jo em vaig ficar en política i ho penso que ho dic i parlo en nom de la resta de gent del grup per intentar millorar el dia a dia de les persones. Al final és donar més serveis, més oportunitats, que ningú es quedi enrere, no? En aquest tren una mica de la vida, doncs aquest tren de Sant Cugat, que tothom s'hi pugui pujar i que al final doncs, ningú pugui quedar enrere i que puguem sumar tots i totes per això, pel que deia abans, fer una mica un Sant Cugat millor per poder viure-hi, per poder treballar-hi, per poder-hi passar estones, etc.
I amb uns resultats, com just comentaves fa uns minuts, tan ajustats, no? Que vau ser els més votats amb 260 vots, però només amb 12 de diferència amb Esquerra. De quina manera es fa política integradora?
Bueno, al final, jo penso que hauria de ser a nivell polític general, no? Però al final el consens i l'acord, sobretot a nivell de política municipal, és la base. Vull dir, ja sigui que estiguis governant, penso, en majoria o en minoria, hauria de ser la base de tot, no? I al final, doncs, és intentar trobar punts d'acord amb els projectes que entenem que són comuns als tres grups que ara mateix estem al consistori, junt amb Esquerra i la CUP, i al final és trobar una mica, cedir tots una mica, però al final no negociessis el que té, no? I al final, doncs, en els punts importants a nivell de municipi, doncs s'han de posar damunt la taula, com estem fent, i intentar arribar a acords i moldejar el projecte en base al que pensen els tres grups.
I està sent fàcil?
Bueno, depèn del projecte, no? Però sí, la veritat és que no em puc queixar, eh? Diguem-ne que les ganes de treballar també, de fer poble dels dos grups de l'oposició, doncs són patents, i al final doncs intentem arribar a acords el més ràpid possible. Sí que és veritat, aquest últim any vam intentar poder pactar tant pressupostos com ordenances, que són dos dels instruments claus per poder gestionar el municipi, i els vam poder tirar endavant, evidentment recollint tant idees i propostes d'Esquerra com de la CUP, i bueno, sempre hi ha projectes que no tothom té el mateix punt de vista, però bueno, intentem que en aquells importants hi hagi un acord i un consens i hi hagi unanimitat per tirar-los endavant, i al final és el que ens toca fer com a polítics i polítiques, estira, arronsa i negociar per poder, com deia, al final, que és l'objectiu en temps comú tant nostre com dels tres grups, que és millorar el dia a dia del municipi.
Anava a comentar, potser hi ha diferents punts de vista, però l'objectiu de treballar per Sant Cugat, no, i fer un Sant Cugat millor, no? Aquest, i
correcte,
és comú, no? Llavors.
Correcte, sí, a nivell de Sant Cugat, això sí que ho puc dir, eh? Potser en altres municipis entenc que si al final et posen en política, la idea hauria de ser aquesta, no? Ficar, posar pals a les rodes, per molt que sota unes sigles o pensis diferent que uns altres, no? Al final l'objectiu comú és els veïns i veïnes que et trobes pel carrer i que al final volen que les coses tirin endavant i que no hi hagi res estrany en aquest sentit.
I just ens trobem que ara fa un any, una mica més d'un any d'aquest primer any de mandat. Quin balanç en feu?
Bé, la veritat és que força positiu. He de dir que el fet de, com deia abans, de portar ja bagatge dins de l'Ajuntament ha ajudat molt. No és el mateix que tu aterris a l'administració pública i et
sense
trobis
sense conèixer
allà.
Res, no?
Correcte, és una mica caòtic, i crec que passa la legislatura i encara t'està situant, no? El fet de portar ja anys dins de regidor, l'experiència política ha sigut un grau. Dels meus companys sí que el Marc, en aquest sentit, entrava ara a llistes i entra com a regidor per primera vegada, i tant la Neus com el Jordi sí que portaven alguns anys de regidor i regidora, i això ha ajudat molt. I al final, doncs bé, crec que ens vam plantejar a inici de mandat uns tres, diguem-ne, línies d'actuació principals que penso que hem anat cobrint en aquest sentit. La primera d'elles, si vols te les comento
sí,
una mica, Fanny, la primera d'elles ha estat a intentar millorar el que són, el que dèiem abans, infraestructures, equipaments i espai públic, que al final és millora de serveis pel municipi, pels veïns i veïnes que hi resideixen, no? Llavors, doncs bé, a nivell d'infraestructures hem intentat millorar equipaments com la zona esportiva, hem fet un nou cobert climàtic amb una nova zona d'ombra. Després també, al final, un espai important a nivell de municipi és l'escola i la llar d'infants. Hem intentat fer millores a nivell de seguretat, a nivell de renovació d'instal·lacions amb dos equipaments. I després altres equipaments més, diguem-ne, socials, culturals, que tenim tant la sala del cafè, que és la societat del municipi, com el centre cívic. Doncs amb dos llocs hem intentat millorar la connectivitat a nivell de xarxa, i també la sonorització en ambdós espais. I evidentment, a vegades les obres trobes finançament, però no les pots executar durant el mandat, i llavors ens hem trobat també obres que estaven a punt de licitar o executar-se per part de l'anterior govern, que hem fet el seguiment i l'execució ara, que han sigut tres, bàsicament. Una d'elles ha estat la instal·lació a sobre de la pista poliesportiva d'un camp fotovoltaic de 100 kW, que està, diguem-ne, nodrint una mica el que serà en un futur una comunitat energètica pel municipi, que ja està a punt de constituir-se com a cooperativa de consum. I després tenim dues obres més. Una era a l'alçada de la BB-2429, que és la carretera comarcal que travessa el municipi, doncs s'hi va instal·lar un semàfor per pacificar el pas entre dos nuclis de població que tenim. I després també a una de les places principals que tenim a nivell de municipi, que és la plaça Joan Santgenís, doncs es va fer unes obres de reurbanització, on a part de renovar, diguem-ne, arbrat, renovar també jocs infantils, un dels trets principals, i que per això doncs Diputació de Barcelona va donar subvenció i ajut econòmic, era la instal·lació d'un dipòsit de pluvials, important ara, sobretot en tema sequera.
Exacte.
Que si vols el comentem, perquè és el segon eix, que va molt bé, la veritat. I llavors, en aquest sentit, a part dels equipaments, doncs això, ens hem trobat, entenc que l'anterior govern es va trobar un dels reptes importants, que va ser la pandèmia,
sí,
òbviament. Doncs nosaltres, només arribar, ens hem trobat amb aquest escenari de sequera, que malauradament estem patint tots i totes. La cosa sembla que ha millorat una mica, però encara queda molt per fer,
sí,
la veritat.
Aquest feina seria el segon bloc.
Sí, correcte. Bàsicament, una mica això, afrontar aquest repte de la sequera. L'antic govern va aconseguir un Next Generation per tal de fer millores a la xarxa d'aigua. Nosaltres hem tingut que buscar la resta de finançament, que es va aprovar per ple també per unanimitat dels regidors i regidores. Llavors hem pogut, diguem-ne, ara mateix ho estem executant, renovar part de la xarxa central d'aigua que té el municipi, que al final doncs, el que busquem és reduir les pèrdues i intentar guanyar en eficiència, en aquest cas, dels recursos hídrics. I a part d'això, doncs, hem tingut la bona sort també d'una línia de subvencions que va treure Generalitat a nivell de canvi climàtic, doncs ens han donat 300.000 euros, que complementat amb el programa que recentment ha aprovat Diputació també per fer millores a la xarxa d'aigua, sí, doncs podrem executar altres parts de millora de la xarxa que malauradament ara mateix estan tenint moltes pèrdues i per tant doncs estem perdent aigua que comprem. I llavors doncs en aquest sentit és un segon bloc important que hem pogut encarar junt amb una obra molt important pel municipi que a principis de mandat vam trobar finançament també gràcies al pacte de la Diputació de Barcelona entre Impulsem i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Doncs vam estar treballant el projecte amb el diputat, amb el Sergi Vallès, i vam poder doncs trobar finançament per renovar el clavegram del carrer de les Creus, que és un punt molt crític, i el que hem fet ara mateix està executant les obres és fer una xarxa separativa. Per una banda hi ha residuals i per altra banda hi ha pluvials, ja que doncs quan plou i pel que estem veient, ara quan plou malament.
Ara ho estem notant, a més a més.
Ho estem notant. Doncs els veïns i veïnes ho patien en el seu dia a dia i bé, és una obra, tant aquesta com la de l'aigua, jo ho dic sempre, al final estem renovant serveis, és difícil pels veïns i veïnes, hi ha molèsties, hi ha soroll, hi ha pols, però al final l'objectiu és prou important i d'aquí, doncs, evidentment, demanar disculpes per les molèsties ocasionades, però estan tenint molta paciència els veïns, sí, i és d'agrair també.
Són obres que cal fer, no?
Sí,
a més,
sí, correcte.
En la situació en què ens trobem, no?
Exacte, exacte. I per últim, com comentàvem, el tercer bloc, una mica el que hem intentat és impulsar també una miqueta més la dinamització social a nivell de municipi, no? A nivell de les diferents festes i festivitats que tenim, tant sigui Festa del Mos, Festa Major, intentar donar impuls també a les activitats nadalenques, tant per joves com per grans, i bé, durant el llarg de l'any intentar doncs això, fer punts de trobada també d'oci i lleure per la gent a nivell de la Diada de Catalunya, l'11 de setembre, també a través de la Diada de Sant Jordi. Vam col·laborar aquest any també amb els Ressons Penedès, el festival d'aquí de la comarca, i bé, el que deia al final una mica és intentar doncs dinamitzar socialment el municipi, també a través, per exemple, el mes de la infància, que vam celebrar el novembre, el mes de la gent gran, que es sol celebrar ara, correcte, ara el maig, i bé, estem contents perquè la gent està responent, s'està fent caliu i en aquest sentit estem molt contents.
I creus que Sant Cugat és un municipi actiu?
Penso que sí, la veritat. Un clar exemple és el teixit associatiu que tenim en aquest sentit. Tenim moltes entitats i totes d'elles bastant, diguem-ne, actives, com bé deies, Fanny. I al final, bueno, les persones que també tenim la sort de formar-hi part de diferents entitats del municipi, doncs és quelcom que copses, no? Que al final dius, quan necessites la col·laboració de la gent del poble, de les entitats, siguin o no, diguem-ne, gent que estigui dins de les entitats, quan fas una crida la gent respon. I al final, quan organitzes esdeveniments al municipi, depèn de quin costa una miqueta més, s'ha de dir tot, no? Però normalment la gent respon i fa poble en aquest sentit.
Just ens comentava la Neus ara, dimarts parlàvem amb ella, i ens comentava que ara hi ha dos valls nous, a més, no? També.
Correcte. Sí, això és un punt important també, que hi treu una miqueta de pit, i és per treure-ho, perquè al final, doncs, des de fa molts anys, l'últim va ser el Vall Pla, de Vall d'Adults. Teníem, sí que és veritat, Diables, que tenim colla gran i petita, i també geganters, però com a ball de festa major popular gran, doncs no, en els últims anys malauradament no n'hem tingut, teníem la Cercavila petita, i aquest any doncs hem recuperat també el ball de Panderos i el ball de Gitanes, i hem tingut que tancar inscripcions, malauradament, perquè ha sigut un èxit. Sí. I bé, doncs tant de bo pugui tenir una continuïtat, no sigui flor d'un dia, i que a partir d'ara doncs es recuperin aquests dos balls.
I vosaltres ara heu publicat recentment com una revista, no?, que fa aquest balanç d'aquest primer any, que una mica ja has comentat alguns dels trets, però baseu en quatre eixos, no? El Sant Cugat de les persones, el Sant Cugat per viure-hi, de les oportunitats i obert i participatiu.
Correcte. Vam creure a nivell polític d'equip de govern, no?, ho vam parlar amb el grup i vam dir, ostres, estaria bé fer això, fer un balanç, no? Al final, evidentment, a nivell de municipi, doncs, mensualment traiem el butlletí municipal, que és el dia a dia, perquè la gent estigui informada i assabentada de tot. Tenim també el canal de difusió de WhatsApp, que també és molt, molt operatiu en aquest sentit i eficient, però com a grup vam dir, bueno, intentem fer un resum, que no és fàcil. Sí que és veritat que durant l'any doncs, ens anem apuntant les accions i tal, perquè si no, al final, quan fas el balanç, te'n deixes segur, i segurament sí. Ens n'hem deixat. Això està claríssim. Però bueno, hem fet una publicació força visual i vistosa en aquest sentit, i que al final l'únic que ja volíem... diguem-ne plasmar, és la feina moltes vegades, no només tan visual, sinó a l'ombra. Moltes de les hores a l'ombra, no només nostres, perquè també ho diem a la introducció del butlletí, sinó també del personal municipal, com deia, de gent altruista i desinteressadament que col·labora amb el municipi, i també, com dèiem al principi, gràcies a l'acord i la col·laboració amb la resta de grups del municipi, si no seria impossible.
Perquè sou només quatre regidors que sí. Esteu... portant-ho tot, diguem-ne, i també imagino que això genera molta, molta feina i comptar amb un bon equip, no?, com comentaves.
Correcte, a nivell de principi de mandat, com vam fer el Cartipàs, bueno, al final en un municipi petit, les regidories, perquè ens entenguem, són les mateixes que en un municipi gran, i llavors te'n toquen moltes,
eh?
No canvien en aquest sentit. I sí, al final, doncs, és d'agrair sempre, vull dir, crec que una de la base important que tenim perquè les coses puguin sortir és el personal municipal, que treballa a l'Ajuntament. Actualment som una vintena, si no vaig errat, comptant també educadores de la llar d'infants, que és pròpia, que és municipal, i la veritat, bueno, és al final això, gent que té vocació de servei públic, com tenim a nivell polític, doncs ells també són la cara també de l'Ajuntament a nivell de municipi, i des d'aquí doncs agrair-los, òbviament, com deies tu, també la seva feina per fer un bon equip tots plegats.
I també en els municipis petits hi ha molta involucració per part dels regidors, i també sou un equip molt jove.
Sí, 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 la veritat és que sí, som un equip força jove, a la mitjana d'edat, sí, comptem, jo penso que estaria cap a... no arribaria als 30, crec, però bé, com deia, això ho suplementeu una mica amb l'experiència política que tenim, però com deies, regidors i regidores a nivell de municipis petits, has de fer una mica de tot. Les coses estan. Si s'han de moure cadires, es mouen cadires per festa major. Ho he dit en diverses entrevistes, al final no se'ns cauen els anells en aquest sentit per fer també de part polític, però a vegades hem de fer, entre cometes, de tècnic
el
que toqui, o de brigada, si cal, en aquest sentit.
I també ets conseller comarcal d'esports,
sí.
Ja fa uns quants anys.
Mm-hmm. Sí, correcte, des del 2015, també, des del partit, doncs, em van proposar per poder entrar a nivell de Consell Comarcal a portar la Conselleria d'Esports, i bé, molt, molt content també al final d'intentar col·laborar com a comarca amb l'esport, perquè al final és una eina, com tots sabem, de transversalitat màxima, i una eina al final que en aquest sentit intenta fer territori, fer salut, fer comarca, i la veritat és que bé, recentment doncs, aquest darrer cap de setmana hem tingut el torneig de municipis, que és una mica l'estàndard de la Conselleria d'Esports del Consell Comarcal, on és un torneig que hi participen nens i nenes representant el seu propi municipi, i aquest és el valor afegit que té. Ens va acollir aquesta edició a Sant Pere de Riudebitlles, i l'any que ve anem a Sant Martí.
T'hi sents còmode amb els esports?
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè també ha sortit en algun altre mitjà. La temporada passada, doncs, també una mica per afinitat i per estima al municipi, doncs, em van proposar de ser delegat del club de futbol. Vaig dir que sí, una mica parlant amb l'entrenador, amb el Marc, de que la meva disponibilitat horària doncs, seria una miqueta limitada. Sí. Però bé, com he dit abans, sempre he estat involucrat a nivell de teixit associatiu, i si podem donar un cop de mà, i a part, doncs, evidentment, m'agrada molt el futbol, l'esport en general, però particularment el futbol, vaig ser durant 8 temporades entrenador de l'esport base, que és una cosa que recomano molt, perquè treballar amb nens i nenes en aquest sentit és molt maco. I bé, això és portar el sènior, és diferent, és fer tasques de delegat i ajudar, en aquest cas, el Marc i l'Edu, que estem els tres a nivell d'equip tècnic, i és una experiència nova que, de moment, aquest any me l'he pogut anar combinant bastant bé, i és d'agrair, també.
I mirant una mica cap al futur... Mm-hmm. Què esperes d'aquests 3 anys que queden? Quins reptes teniu per endavant?
Bueno, com deia, ens queden bastant. Al final, per sort, estem rebent bastantes subvencions que caldrà executar i acabar de trobar el finançament en aquests propers anys. Tenim algun projecte també damunt la taula per dur a terme, perquè, per exemple, volem continuar implementant més, diguem, d'instal·lació fotovoltaica al municipi, per intentar doncs, fer aquest canvi de model a nivell energètic. Tenim alguns equipaments que necessiten alguna renovació important i que tenim ara mateix, en breu licitarem el projecte de la sala del cafè que comentava abans, que havia millorat la sonorització, doncs hi haurà lit al sostre i té problemes i intentarem doncs, abordar aquesta execució del projecte. I per l'altre, doncs, a nivell general, doncs, intentar com estem fent dia a dia, intentar tenir un poble endreçat, net, que els veïns i veïnes les necessitats que tinguin doncs, les puguem cobrir ràpidament i si no és possible, doncs també dir-ho, perquè al final no tot Exacte. És possible, hi ha molts factors a vegades que intervenen, no només l'econòmic.
Exacte, a vegades poder tampoc no depèn de vosaltres.
Correcte, a vegades doncs les competències no són municipals, a vegades això és una mica algo que costa entendre, no? És normal, com a ajuntament som la primera cara visible d'administració pública, la primera porta cap a la ciutadania i és obvi que els veïns i veïnes doncs, demanin les solucions aquí i al final bueno, és intentar fer entendre que no només depèn de nosaltres, que ho intentarem, però que a vegades doncs, altres administracions han de dir la seva també.
I què destacaries de Sant Cugat com a municipi? Què és allò que creus que el fa especial?
Bueno, penso que primer de tot és un municipi acollidor, molt tranquil, tenim vinyes, però també tenim promoció econòmica en aquest sentit a nivell de polígon industrial, que no cal desmereixer. Estem molt ben connectats en aquest sentit, prop de Vilafranca, de la capital, també prop de la Nacional 340, i al final penso això, és un poble que darrerament estem creixent una mica en habitants, això vol dir que s'hi viu bé i que la gent doncs, aposta per venir a viure a Sant Cugat, i una mica jo destacaria això, no? Una mica un poble acollidor que busca la cohesió social i que tothom s'hi senti a gust i bé quan vingui a viure.
I m'agrada acabar, no sé, tants anys en la política, no sé si em podràs respondre o no, però...
Ho intentarem.
Què és el millor i el pitjor de ser alcalde?
El millor i el pitjor, no? Bé, el millor, jo repeteixo una mica el del principi. Posar-te reptes i que un veí o una veïna tingui una necessitat i que tu la puguis solucionar. Al final estem per això a nivell polític. Intentar solucionar el dia i millorar el dia a dia dels veïns i veïnes i que en aquest sentit, doncs, quan tinguin un problema tu el puguis solucionar. Si un veí té un problema i li soluciones, per mi això ja paga estar aquí dins. I el pitjor, doncs, si sóc una mica egoista, a vegades la disponibilitat evidentment es retalla moltes hores a la família, als amics, a nivell social, però, bueno, és quelcom que va amb el càrrec en aquest sentit, no? Però, bueno, si hauria de dir alguna cosa, més enllà de les tensions polítiques que puguin haver amunt i avall, jo diria aquesta, una mica la disponibilitat que tens i les hores que no pots dedicar als teus, perquè ens entenguem, i les dedicar al municipi, però, bueno, això al final són etapes i ara, doncs, toca aquesta.
Doncs moltes gràcies, Raül Casado, per acompanyar-nos avui aquest matí al Penedès en Xarxa.
A vosaltres, gràcies, Fanny.